Els estudis fets abans del confinament revelaven que les persones tendim a llegir més a l'estiu. Potser aquesta dada l'ha canviat, el confinament. Concretament, les dades indicaven que a l'estiu, aprofitant les vacances, es llegeix un 30% més. Com us diem, això ara pot ser canviat amb el confinament i circumstància que molts hauran aprofitat per llegir i canviar l'estadística. En el meu cas em va costar molt llegir durant el confinament, ja ho he explicat moltes vegades.
En canvi, ara estàs a tope, Adam, a tope. Com llegim els teus tuits.
No cal, però sí.
Bé, ara he llegit ja una bona estona Alice Munro, me'n vaig a veure dos episodis de New Amsterdam.
És que tenia molt pendent l'Alice Munro, no podia ser que no l'hagués llegida. A veure què diuen els convidats.
A favor.
Per parlar de llibres, a l'Estat de Gràcia avui, i per ajudar-vos a tenir algunes recomanacions de cara a l'estiu, per si realment és cert que llegim més, hem convidat el David Guzmán, que és company, ja sabeu, director i presentador de la Ciutat Maragda. Què tal, com estàs, David?
Bona tarda, com estàs, amics?
Tot bé?
Sí.
Estupendament.
Vosaltres?
Sí. César Roger, estem superbé, que vols que et digui.
Sí, està molt ample.
Està més ample. No,
no cal que tinguem l'aire.
Funciona l'aire condicionat?
Mira, no sabia... Sí, no, l'hem posat perquè fa calor. Ara ja és igual, sense Roger, igualment el tenim posat. Però l'altre dia pensava que jo el trobo molt a faltar.
Sí,
el Roger o l'aire condicionat?
El Roger, i tant.
Roger i l'aire condicionat van junts. Per tant, una cosa i l'altra van... Però el trobo a faltar. D'altres vegades, però últimament sí. També tenim el Francesc Llopis, que és llibreter de la llibreria Bookman de Figueres. Què tal, Francesc?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
D'entrada, abans de començar amb recomanacions concretes, hi esteu d'acord o heu notat, per la vostra experiència, que realment és així, que a l'estiu llegim més llibres? David?
Sí, a veure, deies això, no? Els estudis, sempre hi ha hagut aquesta idea que a l'estiu la gent aprofita per llegir més títols, fins i tot per endur-se aquells totxos que durant l'any no té temps de llegir o no ha estat capaç de fer-ho, però és que, a més, parlant d'estudis, hi ha dades reals molt recents que ja no tenen a veure amb l'estiu i que tant de bo sigui un canvi de, fins i tot de paradigma per sempre més, que han descobert, i ara també el Francesc ens ho confirmarà, és una cosa que han descobert moltes editorials i també moltes llibreries en l'últim mes i mig, o fins i tot quan no podien obrir, estaven venent llibres abans durant el confinament, que és que la gent s'ha anat als llibres de fons. És a dir, després de molts anys a viure la dictadura de la novetat, no? Doncs ara de cop i volta la gent li interessen títols, això que en diem clàssics, ja siguin clàssics moderns o clàssics més antics, però hi ha aquest punt de tornar a llibres de fons que marca una mica un canvi de tendència i si fins i tot, o fins ara l'estiu també era aquella època on aprofitaves, no? per fer aquestes lectures més en profunditat o més dilatades o més de detall, o aquell clàssic pendent, doncs escolta'm, és una cosa que ja han anat fent. Jo crec que s'han avançat els lectors a l'estiu i han començat, no sé si a llegir-los, però si més no, a adquirir llibres d'aquest... No sé, Francesc, si tu has tingut aquesta experiència des de la llibreria, vaja.
Sí, el llibre de fons també està sortint força. La veritat és que el que ha passat amb el confinament és que s'ha avançat una miqueta, això que dieu. Sí que és possible que a l'estiu es llegeix una miqueta més, però també perquè tenim més temps. Aleshores, el llegir és un plaer i quan a l'estiu, que molta gent té vacances o té més temps lliure, doncs tenen l'oportunitat de llegir. Què ha passat amb el confinament? Que molta gent ha tingut temps abans de l'estiu i aleshores s'ha trobat a casa llegint doncs, o bé piles de llibres que teníem pendents o bé clàssics. Això. Aleshores, clar, quan llegeixes un clàssic, doncs dius, ostres, aquest de Jules Verne està molt bé, vaig a buscar un altre del mateix, o vaig a tirar... Se n'ha parlat molt també de grans obres tipus d'Albert Camus, de El Estranjero, sí, o La Peste.
Sí, La Peste, doncs... més que L'Estranger.
Sí, sí. Exacte. És aquells llibres que...
Són ganes, també, llegir La Pesta dins del confinament.
No, però la gent té necessitat, no?, una mica, de llegir coses que puguin estar parlant del que està passant. També jo crec que el confinament, com que s'ha pres com una mena de parèntesi excepcional en aquesta vida, la gent no ha fet potser la tendència més de l'estiu, que és anar a les novetats, sinó com... Ara sí que sí.
Ara vaig recupero els estendals.
M'estan donant un temps extra. Vaig a, diguem-ne, liquidar aquest deute pendent.
Exacte, sí, ha passat, això.
Moment, això que està dient la Sherman és increïble, perquè l'altre dia, si puc confessar-ho, en antena vaig saber que Incerta Glòria continuava sent un deute pendent.
Home, evidentíssimament, és que jo no... A mi no m'ha passat això. Jo vaig intentar...
T'hi vas posar, no?
Clar, m'hi vaig posar, i amb tota la bona voluntat del món, i tota la intenció, i tota la confiança en mi. Jo pensava que acabaria Incerta Glòria, i no ha passat. No ha passat, no passa res, la propera pandèmia sí que sí.
Exacte, en tindrem més, vull dir, tranquil·la, no...
Remuntada.
Tindrem temps per anar fent.
Que també és veritat que tampoc passa res si no he llegit aquest o altres llibres, per clàssics que siguin o per tot plegat. Vull dir que de llibres importants, interessants i de pes, n'hi ha per donar i per vendre, ni en 15 vides... ens els llegiríem tots. A l'estudi aquest previ de la pandèmia, segons el que deia, la gent triava majoritàriament per llegir aquests llibres, o aquestes temàtiques, en aquest ordre. Novel·la històrica, en primer lloc, després novel·la negra, després novel·la romàntica i eròtica, i després fantasia i ciència-ficció. Com ho veieu?
Això a l'estiu, vols dir,
Sí, a l'estiu, a l'estiu. Bé, Francesc. Bo.
Jo, home, clar, jo l'experiència que tinc aquí, jo diria per mi en el top 10 estaria primer de tot la novel·la infantil i juvenil, que normalment no es diu, però és el que més els últims anys està creixent i que en aquest amb aquesta pandèmia que hem tingut i el confinament, encara més, perquè clar, hem tingut els nens tancats a casa 2 mesos farts ja de YouTubes, de streamings i companyia, i necessitaven comptes. Vull dir que per nosaltres diguéssim que el sector que més ha crescut és o que més ens han demanat és l'infantil i juvenil, i després perquè fa gèneres d'adult, nosaltres sobretot la novel·la negra és la que més toquem, així com la fantasia. Aleshores serien els dos camps que més ens han funcionat.
David?
Sí que és veritat que la històrica normalment, els últims anys, està una mica de capa caiguda, i sí que és veritat que s'ha notat com una miqueta de repunt.
Ara una revifada petitona,
Sí, sí, sí.
Abans d'entrar en matèria, perquè ens feu recomanacions, David.
Sí, no, pensava ara, al marge d'aquests gèneres que deies, que en molts casos, certament, la novel·la històrica també, no sé per què, efectivament està associada a l'estiu, i a la gent li agraden els totxos. Si us heu fixat a les platges, no?, que sovint la gent va... Una cosa que jo trobo sempre molt incòmoda, anar a un llibre de 600 totxo, pàgines... Sí. Per llegir, exacte, a la platja, és una cosa que agrada molt, no? I fins i tot, en els últims anys, hi ha hagut bestsellers d'estiu, és a dir, llibres que fins i tot algunes editorials estratègicament treuen el mes de maig o el mes de juny perquè es converteixi d'alguna forma en el llibre d'estiu. Penseu, per exemple, en aquest autor, diria que suís, Joël Dicker,
sí.
No? Que en fi, doncs aquest és un llibre que va funcionar el primer, ja va funcionar l'estiu, i tots els seus, les seves novel·les, l'última també, apareixen això als mesos d'estiu.
Acaba de sortir fa no res, l'última, sí.
Sí, fa dos o tres setmanetes fa.
Sí, sí. Però és un home que té l'abonament, no?, el tiquet d'abonat de l'estiu, i no sé ben bé per què. Doncs hi ha un tipus de literatura, també un film popular o best-seller, que també té una dimensió d'intriga i així, que les editorials també situen, ubiquen estratègicament l'estiu, perquè bé, doncs també funciona, no?, aquest punt de suspens o de misteri.
Comencem per les recomanacions. Aneu alternant, d'acord? Comencem pel Francesc.
Doncs, mira, com ell ja ha dit en Dicker, sí. Que és la gran recomanació, jo tiraria cap a la ciència-ficció, que us deia abans, i us diré una editorial molt...
M'agrada molt.
Jo pensava, dic, l'Adam li deixarà acabar la frase no li deixarà acabar?
M'agrada molt aquest senyor, molt bé.
Exacte.
Pilota.
Mira, hi han dos editorials petites, mitjanes, petites, catalanes, que estan fent molt bona feina en el que és la ciència-ficció en català, i una d'elles, la més joveneta, és Mai Més Llibres, i em penso que va ser la setmana passada treia un llibre nou que es diu La mestra del te i la investigadora,
sí.
D'Aliette de Baudard. És un recull de 6 contes, si no m'equivoco són 6, i tot això encara no me l'he pogut acabar, però m'està agradant molt. Està situat en l'univers Xulla, que això vindria a ser com una ucronia, val? Imagineu-vos que en comptes de ser Colom qui descobrís Amèrica fossin els xinesos, 70 anys abans. Aleshores, diguéssim que tot el context històric canvia perquè, diguéssim que els Estats Units ja no van a remolc del que seria Europa, sinó que anirien a remolc d'Àsia i de la Xina, i com això afectaria en el segle XIX i el segle XX. Val? És superinteressant. A més, és un tipus de lectura... Ara estan arribant molts autors asiàtics i és molt interessant la manera que tenen ells de veure la societat i, en aquest cas, també la ciència-ficció.
Sí, la ciència-ficció ara mateix, gràcies en part a Xixin Liu, ha interessat a molta més persones i ara hem obert una veda per aquí. Escolta'm, a més Mai Més va anunciar la setmana passada que traduiria tota l'obra de Terry Pratchett al català.
Sí. Tu també m'agrades, Adam, veig que estàs al dia.
No. Escolta, quan et deia que m'agradaves, t'ho deia de veritat.
Així.
David, què més?
Sí.
No diràs res de ciència ficció, però no passa res.
Jo puc dir, Francesc, que l'Adam, que seu al davant a la redacció en època prepandèmica, els llibres de Mai Més, a vegades, si em despistava gaire, acabaven volant, perquè veritablement és un lector empedreït del gran. Sí, però és una gran notícia, això de tenir Discworld en català, tot Pratchett, home, és una gran cosa. A veure, jo tiro els clàssics per partida triple. La primera recomanació és triple, insisteixo, perquè totes tres són recentment novetats, però que hem de tornar això, als inicis de tot plegat, fa 28 segles, que és la colla d'Aquiles i companyia, i la seva ira. I dic per partida triple perquè, com sabeu, ha sortit, fa pocs mesos va sortir la traducció d'en Pau Sabater a la col·lecció a l'editorial Bernat Metge, a la Casa dels Clàssics, no? És una traducció en vers extraordinària, molt llegidora de la Ilíada. Jo crec que serà una traducció de referència que recollirà molts premis al llarg de l'any. I a més, en paral·lel ha sortit un assaig en Raül Garrigasait, que a més és el president de Casa dels Clàssics, que es diu La Ira, en aquesta sèrie de Pecats Capitals que ha fet l'editorial Fragmenta, on va resseguint, no?, doncs la història de, sobretot cultural i literària i filosòfica, d'aquesta emoció bàsica, que és aquesta, la ira o la còlera, perquè en el grec original també es convoquen diferents sentits d'aquest terme, no? Des d'Aquiles, des de la Ilíada i des d'Homer i per Plató i per altres casos, no? Però a més, no sé si la coneixeu, ha sortit una obra mestra que jo la posaria en museus per contemplar-la, perquè no es pot dir novel·la gràfica ni àlbum, es diu La còlera. I és un llibre d'un tàndem del dibuixant Javier Olivares i del guionista Santiago García, que és el tàndem que va guanyar, també va anar arrasant tot de premis per una versió que van fer de Les Menines, i és una obra gràfica titulada La còlera, que ha publicat Estiberri, que arrenca amb 40 pàgines sense text, on bàsicament tu el que veus, a més com si fos un zoom, no?, en primers plans els ulls d'Aquiles, el detall de la confrontació, la mort, el desig, la por, la guerra, en fi, van sortint fins que comencen els primers personatges, jo dic de museu perquè són tot de làmines que les penjaries i són perfectament actuals, i a més ells han tingut l'habilitat d'agafar no només els referents de la Ilíada, sinó també de l'Odissea, també altres clàssics, i portar-ho a l'actualitat. És a dir, la còlera i la ira com a motor, com a passions que, malauradament, mouen gran part de les decisions, també geopolítiques, que ens governen ara, no?, i que fins i tot porten i menen molta gent a morir en el mar, a morir amb grans migracions. Per tant, una lectura actual, és a dir, comença en la ira clàssica, comença amb l'Aquiles que tots coneixem, però se'n va cap a l'actualitat per explicar que, malauradament, d'aquestes passions encara estem envoltats, no? Per tant, qui vulgui allò, un estiu una mica homèric, però envoltat de personatges clàssics en diferents versions, té aquí La Ilíada, La còlera i La ira.
Molt bé. Francesc, més recomanacions.
Apuntar que aquest de La còlera, que diu, és espectacular, eh? A més, és d'aquestes novel·les gràfiques que a vegades costen de que la gent l'agafi, perquè evidentment són 40 pàgines sense text. Però és el que diu ell, eh? És una autèntica joia, aquest de La còlera. Estic completament d'acord amb aquesta selecció.
Tendeixo dos seguits, que si no el David...
Dos seguits, mira, dues editorials petites, també. De Males Herbes destacaria el nou llibre d'en Jordi Masó, que es diu Ambrosia. Sí. Jordi Masó és pianista i és escriptor, i està especialitzat o fa fantàsticament bé el que són novel·les molt curtes, relats breus o brevíssims. Val? Aquí a Ambrosia en fan un recull, em sembla que són de 60 contes, i cada un d'ells, bueno, sempre t'acaben traient algun somriure o t'acaba girant la truita de manera que no t'ho esperes. A mi m'agrada molt el Jordi Masó, i m'agrada el Jordi Masó, ha fet novel·la també, novel·la normal, diguéssim, llibre llarg, exacte, però en la novel·la curta, no sé, té un no sé què que t'enganxa moltíssim i que realment sap dir amb molt poques paraules, sintetitzant molt, t'explica una novel·la que podria ser de 300 pàgines, és espectacular.
Molt bé.
Val? Seria una mica l'antitotxo, no?, de l'estiu?
Exacte, per aquests que no voleu anar amb 500 planes al costat de la tovallola i la crema solar, doncs aquest, mira, ara t'ho dic, són unes 160 planes, vull dir que tampoc és molt poquet.
És mala serva, s'ha dit, a llibres petitons, agradables, portables... Vull dir
això està bé, perquè si fas allò, diguem-ne, d'estar llegint estirada i llavors et posa el llibre dalt de la cara, si cau, no hi ha fractura, diguem-ne. A mi m'agrada bastant, això.
Un altre més, i després anem al David i ja tancarem.
I un altre que vull, aquest també dedicat a l'Adam, no és ciència ficció, és fantasia, i és que l'editorial Raig Verd, així com dèiem abans que Mai Més Llibres recupera tot l'univers del Mundo Disco de Terry Pratchett,
ja t'ho dic jo, Raig Verd recupera tota l'obra d'Ursula K. Le Guin.
Ah, exacte, de tot el que seria els contes de Terramar, que per fi podem llegir un català d'aquells deutes històrics que hi havien, i bueno, és una obra, qui no ho hagi llegit, segur que us sonaran personatges com Harry Potter o Anne Bowles, sí, del Nombre del Viento. Doncs totes aquestes obres veuen d'Úrsula K. Le Guin i veuen sobretot del mag de Terramar, una història de fantasia, de superació, de creixement d'un mag que està molt bé i que bueno, que hem d'apoyar aquestes petites editorials que estan fent aquesta feina tan dura.
L'Adam està fent que sí a l'estudi amb una vehemència que
sí,
pràcticament es despentina.
Sí, no, però escolta'm una cosa, aquí ja heu parlat abans, això és clar, no passa res, perquè està bé, però...
No, no hem parlat abans. No, no.
Està bé que algú ho digui, David, perquè... Home. No volem faltar la intel·ligència dels oients, evidentment, això ha passat.
A mi hi ha llibres de ciència-ficció inspirats amb la Ilíada i l'Odissea, també, però és igual, del Dan Simmons, que són molt interessants. Va, David, acaba tu.
Vinga, acabo amb dos títols, també. Va, un, que per mi és un clàssic indispensable de tots els estius, que no és ben bé un llibre, és un llibre quadern, que és el quadern d'activitats de Blacky Books. És un quadern que treuen també cada any, i se'n fa una pila, que són passatemps culturals, perquè aquí hi ha sopes de lletres, les clàssiques, eh? El quadern d'activitats a l'estiu, amb laberins, amb jocs de lògica, amb tot plegat, però del món del cinema, de la música, literatura, cultura pop, i, per tant, són passatemps una mica diferents. Molts d'ells tenen un component gràfic, no? Surten samarretes icòniques del cinema i has d'endevinar doncs, a qui és cada una, no? Que m'ha agradat, per exemple, comprovar que surt la Brad Pitt a Once Upon a Time in Hollywood, no? Que és aquella samarreta camisa hawaiana i així. Per tant, aquests no us els faré endevinar, però, per exemple, els que són més textuals, no? La música, un que tot és de músiques de pel·lícules, d'on surt la cançó, qui m'ho sap dir, Happy, de Pharrell Williams?
D'on surt?
Quina pel·lícula? Ostres, ni idea.
Exacte, la cançó és molt coneguda, però quina pel·li va sortir? És banda sonora de...
Alguna pista.
Gru, mi villano favorito.
A Gru, mi villano... La 2, sí? Eh? O la 1? La 1?
No l'he vist
la cap de les dues. Però...
Sí, sí.
Molt bé,
o, per exemple,
molt bé.
Malentesos de coses que tothom té al cap d'una manera però que en realitat eren d'una altra, no? Què diuen exactament els 7 nans de la pel·lícula clàssica de Disney, eh? Què diuen els 7 nans després d'allò de Aiho, Aiho?
A casa, a descansar.
A treballar. Ah, no, a descansar.
Depèn de si van o si tornen, no?
Vamos a trabajar. No? Lo deia vamos a trabajar.
La confusió que destaca en el llibre és que el que tothom té al cap és a casa a descansar, i en canvi el que diuen, si més no la versió que van traduir en castellà, és nos vamos a cenar. No? Que...
Això és mentida. S'equivocaven. Si deien això, s'equivocaven.
Clar, jo també cantaria, saps? Si tingués la Blancaneus allà fent-ho tot.
Home, l'esclavitzada la tenien.
Vinga, ja deu estar llestos.
David, molt ràpidament, l'última recomanació.
Sí, l'última recomanació és doble i serà ràpida, efectivament, però és doble i és una cosa important i ara que no ha de faltar en cap moment de l'any, a l'estiu encara menys, es diu poesia, i dels molts títols de poesia que han sortit darrerament, en destaco dos, un de la Míriam Cano, que es diu, tots els la mateixa editorial, a l'Abreu Edicions. La Míriam Cano té un poemari que es diu Vermell de Rússia, que és extraordinari, i la Mireia Calafell es diu Nosaltres qui. Són dues poetes meravelloses, qualsevol que entri en qualsevol dels seus poemes que hi vagi preparat, Diana, perquè en surts una mica tocat, però sempre amb una poesia meravellosa. Insisteixo, no donaré més pistes. Entreu-hi, disfruteu, quedeu-vos a dormir en un poema i desperteu-vos l'endemà en un altre, i serà tota una experiència. I ara que la poesia no pot faltar i tenim la sort de tenir grans poetes entre nosaltres.
Molt bé. David Guzmán, moltíssimes gràcies, m'has agradat força, però m'ha agradat més el Francesc Llopis, sí, eh?
Bueno, ja hi som. Per què heu parlat abans i li has fet la pilota,
Francesc? Ho sento. De la Bookman de Figueres. No, una abraçada. Gràcies als dos.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Ara tornem.